Són les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. El Consell de Ministres ha aprovat avui el nomenament de José Manuel Maza, magistrat del Tribunal Suprem, com a nou fiscal general de l'Estat. Substitueix Consuelo Madrigal, que va arribar al càrrec el desembre de 2014 després de la dimissió d'Eduardo Torres Dulce. El nomenament es farà efectiu les properes setmanes. Primer, el Consell General del Poder Judicial ha d'aprovar un informe d'idoneïtat. Després, José Manuel Maza ha de comparèixer davant de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats per obtenir l'aval del legislatiu. Canviem de tema. L'excomissari Villarejo, que va suggerir que des del Ministeri de l'Interior hi havia una unitat dedicada a anar contra el procés sobiranista català, ha explicat davant de notari algunes novetats en el suposat xantatge a la banca andorrana per obtenir dades dels Pujol. Televisió de Catalunya ha revelat avui que té els documents en què Villarejo assegura que l'Estat espanyol va pagar 500.000 d'euros per aquesta informació i que ho va fer amb fons reservats. Segons l'excomissari, els diners se li van pagar a l'exconseller delegat de la banca del poble andorrà, Joan Pau Miquel. Villarejo s'ha posat a disposició del jutge andorrà que investiga la querella criminal contra els policies espanyols suposats autors del xantatge. Justament avui hi ha hagut el relleu que comentàvem a la Fiscalia General de l'Estat, qüestionada per si va participar en l'anomenada Operació Catalunya. Recordem també que el Suprem ha declarat nul i inacceptable el cànon digital. La decisió dona la raó al recurs que va presentar ara fa 3 anys i mig Ejeda, Dama i Begap, 3 entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual. El cànon digital fixava compensar autors, artistes i intèrprets per les còpies de les seves obres. Ara el Suprem anul·la la normativa en el seu conjunt. I l'Ajuntament de Barcelona crearà l'any vinent una funerària municipal que pretén posar fi al monopoli a Benedit en una tercera part els costos dels enterraments i les cremacions. La idea de l'Ajuntament és que els usuaris trobin un servei molt més transparent en el moment de la contractació i que puguin tenir llibertat a l'hora d'escollir el prestador. Per realitzar aquesta funerària, el consistori ha tingut en compte les queixes dels usuaris i un estudi de l'any 2013 publicat per l'Organització de Consumidors i Usuaris en què s'especifica que Barcelona és la ciutat on més car és l'enterrament. I finalment us comentem que hi ha un pas endavant del català a la franja. Els ajuntaments d'aquesta zona han aprovat avui els plens declarar el català llengua d'ús preeminent als seus municipis. Ara cal que s'hi pronunciï en ferm la Direcció de Política Lingüística del Govern Aragonès. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu, en l'edició d'aquest divendres, amb el Lluís Torrelles i tot l'equip.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el joc.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals. Caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània. El pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Durant 20 segons,
Aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
La vida és fascinant. Només cal mirar-la amb les ulleres correctes.
Alexandre Dumas, escriptor.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Molt bona tarda, Catalunya. Molt bona tarda, Andorra. I sigueu molt benvinguts un dia més aquí a Ràdio Estel. Avui és divendres 11 de novembre del 2016 i, com no podia ser d'una altra manera, estem contents, estem feliços, perquè una tarda més estem amb tu. Avui cinema, llibres, teatre, tecnologia i també l'entrevista de la nostra productora, la Inés Granados. Però abans de tot això, com sempre, us recordem les nostres dades de contacte. En primer lloc, el nostre telèfon, el 93-409-2771 i el 93-409-2772. Les línies estan obertes i ja ho sabeu, podeu trucar. A més, també ens podeu trobar a les xarxes socials, al Facebook, que es diu com el programa Estem amb tu, i també al nostre perfil de Twitter, que es diu Estem amb tu Ràdio. Ja ho sabeu, Facebook, Estem amb tu, i Twitter, Estem amb tu Ràdio. Dit això, anem a començar. Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, molt bona tarda, molt benvingut.
Gràcies, Luis, molt bona tarda. Encantat d'estar una vegada més, un divendres més, per parlar de les estrenes de cinema d'aquest divendres, dia 11 de novembre, i parlar d'altres aspectes de la cultura del nostre país. Comencem amb una notícia important, perquè ahir, dijous, es presentava a Barcelona una nova edició d'un important certamen de cinema, com és l'Alternativa al Festival de Cinema Independent de Barcelona, que arriba a la seva edició número 23. I per parlar brevement, tan sols donar una pinzellada de lo que serà aquest festival, que començarà el proper dilluns 14 i que acabarà el dia 20, estem connectats amb el Marc Bahillo, un reconegut compositor de música de cinema, però que a la vegada és també codirector, juntament amb la Cristina Riera i la Tess Reanudo, d'aquest certamen. Bona tarda, Marc.
Hola, bona tarda.
Bueno, moltes gràcies, en primer lloc, per aquesta breva intervenció teva, per parlar de lo que serà aquest festival, aquesta edició número 23. Ja déu-n'hi-do, 23 edicions és ja per posar-se a firma i treure's el gorro,
Sí, tant, ja som majors d'edat.
Ja sou molt grans d'ets, ja, sí. Escolta, per tu què seria el més important? O com està dividit les seccions perquè l'oient d'Estem amb tu pugui tindre una idea del que seran aquests dies de cinema alternatiu a Barcelona?
Sí, a veure, és un festival bastant grosset, tot i que tenim una setmaneta, és bastant gros, em refereixo que té moltes seccions diferents i també està dirigit a molts públics diferents, val? Eixos principals, diria que n'hi ha 5, seccions oficials, que són competitives, no? 27 pel·lícules competeixen entre llargs i curts per seccions oficials. Seccions paral·leles o retrospectives, que fem homenatges en aquest any, en aquest cas dedicat al director Maurice Pialat.
Un gran director francès, sí, i que em sembla que ve la seva vídua, no?
Ve la seva vídua, que és la productora i guionista també, Sylvie Pialat, que ella és la fundadora de la productora Les Films du Borso, aquesta productora que ha fet Timbuktu, Le Gavà de l'Evasió, bueno, molt cinema interessant francès contemporani. Això les retrospectives. I després tenim secció Hall, que és programació gratuïta que es fa al Hall del CCCB durant tota la setmana, que aquest any està dedicada, té una mica un eix conductor, que és el turisme de masses, una cosa tan en voga avui dia, o tan present a les ciutats,
sí,
no?, Barcelona.
Sí, és tot a Barcelona, sí.
Exacte, amb la inauguració estel·lar del geògraf i catedràtic americà David Harvey, no?, que havia fet una presentació al CCCB, que inaugura el festival, per entendre'ns. I d'aquestes 5 potes que deia, doncs falten dues, no? Una és la part d'activitats, és a dir, a part de projeccions també tenim activitats relacionades amb aquestes projeccions, tallers, conferències, taules rodones, masterclass, etc., també per a escoles de cinema. i una última apartat que és el professional, no? Per als professionals de la indústria, doncs tenim una jornada professional, tenim trobades, mentoring de projectes i una mica tot aquest ventall de públics i de diferents activitats dins el festival.
Sí, Marc Baillo, es podria dir també que l'alternativa, en certa mida, també és com una mena de mercat del film per ajudar que determinades pel·lícules d'aquestes, diguem, alternatives, ja ho diu el concepte del vostre certamen, puguin tindre sortida mitjançant distribuïdores, diguem, de caire comercial?
Sí, de fet, just a la fusta, perquè justament nosaltres no som un festival alternativa, ja coneixes una mica la trajectòria, no és un festival que porta pel·lícules que triomfen arreu del món, encara que sigui el mercat del cine independent, no són artistes de cine independent molt reconeguts, sinó que una mica la nostra missió, el que intentem fer és rescobrir cineastes de demà. No? És a dir, cineastes que fan les seves primeres pel·lícules o comencen a fer els seus primers passos, i que justament molts d'ells després acaben estrenant, tenim pel·lícules a Cannes, a Toronto i a festivals d'un altre tipus, no? Ja més importants, d'un altre nivell. És una mica com una mena de plataforma de descobriment, no? És la nostra intenció, el nostre objectiu.
Per poder anar a diferents seccions de l'alternativa del Festival de Cinema Independent de Barcelona, hi ha abonaments, hi ha entrades per cada sessió, com funciona una mica aquest aspecte per animar la gent a que vagi?
Doncs és molt fàcil. Tenim uns preus molt competitius, de veritat. Les entrades poden aconseguir tant per internet com a la taquilla. Uh-huh. A internet són més barates, és a dir, que pots anar reservant el teu lloc i més barat, i a més vens amb tranquil·litat i vas al cine. També tenim un abonament, que està a un preu de 18 euros fins al diumenge, fins al dia 13.
Molt bé.
I comencem. Sí. 18 euros, que tens 5 sessions.
Cada dia.
Tens 5 sessions més... Sí, en total.
En total, 5 sessions al llarg de tota la setmana que dura.
Més un visionat online a Filmin. Però que, clar, l'entrada et surt per 3, no arriba a 3 euros.
Sí,
3 euros
sí,
i
sí,
algo.
Sí.
Si no, a partir de dilluns val 22. Però, en tot cas, és uns preus realment molt, molt interessants.
Molt assequibles, sí. Escolta'm, sí. I els llocs que feu aquestes projeccions i les trobades, és sempre al CCB o també teniu algun altre cinema?
Doncs el CCB és la seu principal,
sí.
On hi han 3 de les 5 sales que tenim. No, l'Auditori, Teatre i el Hall. Però després també tenim dos seus més, que són la Filmoteca, que aquest any allà és on fem la retrospectiva de Pialà, i després tenim l'Institut Francès, amb qui fem seccions en col·laboració també de Pialà i de les films d'Ubursa. No?
Ah, molt bé.
Però en principi tota la resta d'activitats es fan al Centre de Cultura Contemporània.
Molt bé. Pues, escolta, Marc Baillo, moltes gràcies per les teves paraules, per aquesta informació, i el que queda pendent, i te lo dic ara públicament, és que vull fer-te una entrevista com a compositor de música de cinema,
i tant.
Que tens una trajectòria important dins de lo que és aquesta particular creació artística que potser no està tan bé considerada com altres activitats dins de la mateixa indústria del cinema, no? Evidentment, tu saps que hi ha molts fans de la música de cinema, però potser els mitjans de comunicació no donen, diguem, la repercussió i la dimensió que té el compositor que fa música de cinema, que jo diria que la música de cinema és la música clàssica del segle XXI.
Totalment.
Jo crec que es pot dir, no?
Totalment. El que era l'òpera al XIX,
que sí?
El XX és el cinema.
Perfecte. Pues, Marc, quedarem per un altre dia poder fer una entrevista sobre la teva professió de forma més tranquil·la, més reposada i amb més profunditat. Moltes gràcies.
Quan vulgui.
Gràcies, perfecte. Marc. Una abraçada. Adéu-siau. Que sigui un èxit l'alternativa, eh?
Moltes gràcies.
A tu, adéu-siau. Ens
farem dilluns.
Perfectament, ens veurem. I anem a altres notícies, notícies lamentables. Aquesta veu segurament no necessita presentació, és la veu del cantautor i poeta canadenc Leonard Cohen, que ha mort aquest dijous passat, ahir mateix, als 82 anys d'edat. Va ser anunciat per la seva família mitjançant la seva plana de Facebook, i cal recordar que Leonard Cohen era un home multidisciplinar, un dels grans artistes, que va publicar el seu primer llibre de poemes a l'any 56, amb 22 anys, i que durant molts anys va ser poeta, però que un bon dia va decidir que tenia que cantar perquè sent poeta no es guanyava la vida. I a partir d'aquí va gravar el seu primer disc a l'any 1968, i una de les, diguem, temes musicals més importants és el que estem escoltant de fons, és l'Aleluia aquest, que ha estat un dels himnes més importants de la història de la música popular, gràcies a que s'han fet infinites versions posteriors. També tenim que anunciar l'amor, malauradament, d'un home tan important dins del món del teatre com el Francisco Morales Nieva, Paco Nieva, el dramaturg, que va morir també ahir als 92 anys d'edat en el seu domicili de Madrid. Cal recordar que aquest home va ser membre de la Real Acadèmia Espanyola amb la cadira J, des del 29 d'abril de 1990, quan va tomar possessió, amb un discurs que es deia Essència paradigma del gènere chico. Recordar també que va ser catedràtic d'escenotècnia de la Real Escuela Superior d'Arte Dramático i d'honor honoris causa per la Universitat de Castilla-La Mancha. I recordar també un llibre molt interessant que justament amb la seva mort adquireix més dimensió, que va ser el seu llibre de memòries titulat Las cosas como fueron. És autor de més d'una treintena de peces teatrals, així com de novel·les i d'ensaixos. I cal dir, ja que parlàvem abans de Leonard Cohen, de que en aquesta casa, en Radio Estel, el proper diumenge, és a dir, demà passat, a les 4 de la tarda, hi haurà un programa especial dedicat a Leonard Cohen que dirigirà la bona companya Mercè Regà. Ja aprofitant que estem parlant de cantants, que estem parlant del món de la música, recordar que hi ha el concert Indica. Serà el 28 de novembre a les 9 de la nit a la Luz de Gas, aquesta coneguda sala d'actuacions musicals, i que podeu demanar entrades a dos telèfons habituals de la nostra casa, del nostre espai, que és el 93 409 27 71 i 93 409 27 72. I dit això, anem ràpidament a les estrenes. Aquest divendres és de bogeria, 13 pel·lícules. S'estrenen 13 pel·lícules. Jo he fet una tria de 4 que aniran de pressa perquè després tinc una entrevista molt interessant amb una autora molt especial, però que vull que l'escoltin perquè realment penso que treurem molt suc de lo que dirà la nostra invitada especial. Comencem amb un tràiler d'una pel·lícula espanyola que tan sols pel repartiment mereix anar a veure-la.
¿Las furias existen?
No, las furias no existen.
Claro que existen. Cuando alguien hace algo contra la familia, se introducen en su mente como un veneno hasta obligarlo a expiar sus culpas o enloquecerlo.
Voy a vender Casa Alegre.
Forma parte de nuestra vida. Hemos crecido en esa casa. ¿Pero qué estás haciendo?
Está hecho, Cassandra.
Mi vida.
La familia es un núcleo curioso. Ni siquiera se nos concede la posibilidad de elegir el clan al que pertenecemos.
Que la vendes, el abuelo necesita que todo le sea familiar.
Te guste o no, eres una Ponte Alegre. Yo tengo que contar la verdad.
No te quiero.
Toda la verdad.
De verdad, estamos bien.
Aquests diàlegs pertanyen a la primera pel·lícula que dirigeix un reconegut director de teatre, que és Miguel del Arco, que ja fa el seu debut amb la direcció cinematogràfica, també és guionista de la mateixa pel·lícula, que es titula Les Fúries, com veiem que parlaven aquesta nena petita i el seu avi. Tan sols pel repartiment, com deia al començament, es té que anar a veure aquesta pel·lícula perquè podran gaudir d'una interpretació memorable del José Sacristán, que fa d'un actor amb Alzheimer, ja gran, Mercedes Sampietro, Bárbara Leni, Gonzalo de Castro, Emma Suárez, Pere Arquillué, Carmen Machí, Alberto San Juan, Macarena Sanz i Elisabet Gelaber. No sé qui està millor. Estem davant d'una pel·lícula coral sobre una família. Tot comença quan una dona de 70 anys, que té 3 fills, decideix que vol vendre la seva casa, diguem, d'estiu, la casa de la família, la casa que ha significat moltes històries, molts records, moltes memòries per tots els components d'aquesta família. I a partir d'aquí, una pel·lícula que es parla del teatre, que es parla de les relacions familiars, que es parla dels interessos materials, de les diferents formes d'entendre, diguem, el valor de les coses, el valor de la memòria, el valor del record. Pel·lícula magnífica i, ja dic, molt recomanable, un debut extraordinari del Miguel del Arco en el que és la direcció cinematogràfica. I anem amb la segona pel·lícula que no té res que veure. Escoltem el tràiler per veure la diferència d'una pel·lícula espanyola i una pel·lícula nord-americana.
¿Qué ha pasado aquí?
Una pelea. Un tío los ha tumbado a todos a tortazo limpio.
Sigue ahí dentro. Dese la vuelta. Las manos a la vista. Despacio.
En este estado, la agresión es un delito, señor Richard. Fíchalo y a la cárcel del condado.
En los próximos 90 segundos van a pasar dos cosas.
¿Cómo?
Primera, ese teléfono va a sonar. Y segunda, usted va a acabar esposado y camino de la cárcel.
Vaya una profecía magnífica, señor Richard.
Bé, una trucada que, evidentment, és un començament de pel·lícula d'acció magnífica. Cal dir que Jack Reacher és un personatge nascut d'una novel·la de Lee Child, un autor que a mi m'agrada molt, de novel·la negra i d'aventures, i en aquest cas és una mena d'expolicia militar, i en aquesta seria, com diguer, per dir-ho així, una mena de continuació de la primera pel·lícula que es va fer el 2012, Jack Reacher, on ja es presentava el personatge. En aquella pel·lícula hi havia més la investigació d'un assassinat d'unes persones anònimes i que ell començava a investigar. I aquí diguem que és diferent. Aquí ell torna, per dir-ho així, als seus orígens de militar, prenent consciència de que hi ha una situació no massa clara en el mundillo de l'exèrcit, fa amistat amb una capitana que també està acusada de traïció, i a partir d'aquí una pel·lícula de molta acció. Molta acció, molt divertida, de molta violència, evidentment, també, explosions, persecucions, etcètera, etcètera, i molt ben interpretada, per mi, a mi m'agrada molt, la veritat, el Tom Cruise, que ho fa molt bé. Recordem que ja ha fet pel·lícules d'aquest mateix tipus com Missió Impossible, la sèrie, la saga de Missió Impossible, que ja estava molt bé, i després també, cal dir, grans actors com el Kobe Smulders, Danica Lloros i Aldis Otge. Per tant, pel·lícula per passar l'estona, fins i tot que també hi ha una crítica a com des de les altes esferes de segons quines, representacions de qualsevol estat, en aquest cas és l'exèrcit nord-americà, es poden fer també corrupcions i negocis bruts. Per tant, pel·lícula també molt interessant i molt recomanable. Ja deia, la diferència entre el cinema espanyol més ficat amb la problemàtica d'una família i el cinema nord-americà més ficat amb el que seria l'acció per l'acció. I anem a la tercera pel·lícula, que és una producció del Regne Unit, una producció d'Anglaterra, que té aquests diàlegs, sobretot diàlegs que tenen que veure molt amb el teatre de Shakespeare.
¿Contratas a alguien para que se preocupe por mí?
Para que te cuide.
La última era musulmana.
Claro que no, era rusa.
Llevaba burka.
No era un burka, era una bata.
Usted debe ser Dorothy.
Encantada, hola. Dicen que es un hombre difícil.
No, señorita, no es cierto. Es absolutamente insoportable.
¡Ayudadme!
¿Y tú quién coño eres?
Soy su cuidadora.
Eres una enana raquítica.
Pero le he levantado, ¿no?
Y no muy agraciada.
Mi padre se niega a tenerla como cuidadora. Lo siento muchísimo.
¿No tendrás un...?
Oh, no, no fumo.
Es tradición darle un cigarrillo a un moribundo.
El trabajo es tuyo, si lo quieres.
Si parlàvem de que en Les Fúries el repartiment és de luxe, lo mateix es pot dir de L'Último Acto, una pel·lícula que ha dirigit l'húngar Janos Edeleni i que representa un treball excepcional d'un actor britànic com és el Brian Cox. Fa el personatge d'un gran actor teatral, Sir Michael Gifford, curiosament, és un actor que també té una malaltia degenerativa, té Alzheimer, com parlàvem amb el personatge Sacristán, que també és un actor amb Alzheimer en Les Fúries, i en aquest cas és un personatge dèspota, mal encarat, mal parlat, que no aguanta ningú, i que la seva filla té que buscar algú perquè li ajudi, perquè no pot fer res més. Inclús, pues, ja se sap, aquestes malalties tenen unes necessitats d'ajuda continuada. És a dir, no és allò de dir, mira, ara ho deixem, i no, necessita sempre una persona al seu costat. I la qüestió és que agafen una noieta jove, una noia magnífica, una actriu nova, que es diu Coco Conning, que està extraordinària. Curiosament, és una noia que no és una, diguem, allò, una bellesa d'actriu, no és una actriu que diguis, oh, que dona més guapa, que meravella de noia, de xiqueta, sinó que és realment una noia normal, corrents, però que enamora la càmera. I a partir d'aquí, aquesta noia, que de forma amagada vol també ser actriu i està fent una mena, diguem, de càsting per poder entrar en una escola de teatre, ella arriba a ajudar aquest exactor famós, una mica interessada, però a la vegada comença, pues, aquest tipus de relació. Es podria dir que la pel·lícula pot recordar altres pel·lícules, no? Vull dir que no és que sigui una fórmula nova de relació entre un personatge despòtic i una noia que vol començar una forma de carrera com és la d'actriu, però sí que és cert que lo interessant de la pel·lícula és que com ell és un actor que ha triomfat fent Shakespeare, pràcticament tots els diàlegs que té amb la noia fan referències als diàlegs i a la filosofia del teatre de Shakespeare. Una pel·lícula molt interessant, molt ben portada, amb un final maravillós, un final que és justament l'últim acte, quan una associació de crítics li volen fer un homenatge, no? I ja l'estira la fluixa de la filla que no vol que baixi i de la noia que li proposa que té que fer el seu últim acte, la seva última aparició a l'escenari. Pel·lícula, per tant, molt interessant. I d'aquesta anem a una altra pel·lícula també important, una pel·lícula que ve del Japó i que té aquests diàlegs.
¿Tanto los quieres?
Claro, son mi familia.
¡El pitcher te tiene miedo!
Oye, ¿crees que ya lo han hecho? No juegues con fuego, chico.
Sea lo que suceda, jamás acabaré como usted.
Vives a costa de tus viejos.
¡Pedalea, idiota! ¡Vamos, dalo todo, hombre!
¿Y el dinero?
Bueno, anoche regresé tarde. Shh.
¿Viene? ¿Con una amenaza de tifón?
Venga, escoge las que quieras. Mejor las Mizuno.
La darrera pel·lícula del japonès, del famós japonès Hirokazu Koreeda, que recordem, l'any passat vam veure a Nuestra Hermana Pequeña, una pel·lícula preciosa, i abans havíem vist de tal padre, tal hijo, ha fet una altra pel·lícula, però molt més dura. La veritat és que aquesta nova pel·lícula del Koreeda és una pel·lícula que et deixa bastant frapat. Jo vaig sortir del cinema, ja dic, bastant fotut, perquè és una pel·lícula molt dura. Es diu Després de la tormenta, i justament toca el tema de que s'aproxima a una localitat de Japó un tifó, i parla de la situació d'una família, una família en la que el fill està separat de la seva dona, té un nen, i que la que domina, diguem, aquesta família és la dona, la mare vella, l'àvia, que acaba de quedar-se, fa poc que ha quedat vídua, i que en un moment determinat, quan hi ha aquesta mena de tifó, estan tots reunits a la casa i aquesta parella, que estan separats, i el nen, tenen que fer nit en aquella casa, no? A partir d'aquí, una pel·lícula molt dura, perquè en certa mida és allò del mirall que mires i que et fa la realitat de la teva presència, no? Pel·lícula molt interessant per això, amb un gran treball del actor preferit del Koreeda, que és Hiroshi Abe, però també de la que fa de mare, que és una gran actriu, que en aquest cas és la Kirin Kiki. Recordem que també l'any passat vam parlar d'una magnífica pel·lícula japonesa que deia Una pastoria en Tokio. Pues bé, aquella senyora grandeta, aquella àvia que feia pastissos, és la mateixa actriu, la Kirin Kiki, que fa el paper d'àvia aquí, i que és la que intenta recomposar aquesta família sense lograr-lo. Per tant, pel·lícula molt interessant, molt important, que també vull recomanar dins de les 13 estrenes que es fan aquest divendres, dia 11 de novembre. Però abans de passar als anuncis, recordar que el concert d'Indica, aquesta cantant descoberta pel Toni Guerrero, estarà el 28 de novembre a les 9 de la nit a Luz de Gas. I per poder anar tenen invitacions que la nostra companya Inés Granados les oferirà si truquen al 93 409 27 71 o 93 409 27 72.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
Senyores i senyors, amigues i amics, atenció. Dia 28 de novembre, a les 9 de la nit, i a la sala Luz de Gas, arriba el gran acontejament. La presentació de Indica, la revelació del moment dintre del món de la cançó. El dilluns 28 de novembre de 2016, a les 21 hores, us esperem a tots a Luz de Gas. Ens pots trucar ara mateix als nostres telèfons i demanar la teva invitació. 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Naturalment són els telèfons de Ràdio Estel. I et convidem el proper dia 28, dilluns, novembre, a les 9 de la nit, a la presentació oficial al concert de La Indica.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Ceba, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Bé, Miguel Fernando, i ara és el moment de conèixer el teu convidat d'aquesta setmana. Amb qui parlarem?
Pues parlarem amb una dona extraordinària, amb un artista que és molt difícil definir quin és el tipus de creació que fa. Paula Bonet, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
Bueno, bona tarda. Prefieres más que hablemos en castellano, ¿no? Me parece...
No,
sí? Ah, pues fem, sí, pues fem en català. Sí, perfecte, Paula. Cal dir que Paula va néixer a Vila-real el 1980, que és licenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València i que va completar la seva formació creativa a Santiago de Chile, Nova York i Urbino. Bueno, jo tinc que dir que tinc dos obres mestres, dos mena de joies a les mans. Un que és abans i un que és l'últim. Un últim que es diu La Set, quin títol més... Uh-huh. Més interessant i a la vegada més angoixant, no? La set, perquè tindre set no és bo. Jo tinc que dir que m'he quedat de pedra quan he vist el llibre, Paula, perquè això penso que és la teva obra cumbre avui per avui, no?
Perdona?
Que és la teva... Que és tu obra cumbre avui per avui, no?
Bueno, gràcies per definir-la així. Realment, La Set és un... Sí, és un lloc on he abocat l'angoixa dels últims 4 anys... i on he intentat recuperar una mica tècniques tradicionals com són la pintura a l'oli i com és el gravat.
A tu es podria dir que se té que llegir els teus llibres o s'han de mirar com si fossis un espectador? Jo penso que amb els teus llibres s'ha de ser una mica espectador, no?
La intenció amb els llibres, jo m'hi trobo molt còmoda en el format editorial, no? En el format llibre, perquè per a mi és molt important la imatge, però també és molt important el text. Llavors aquí, en el llibre, és on millor aconsegueixo que imatge i text s'agafin de la mà, no? Es presenten com una cosa indivisible.
A més, que s'ha de dir que la cal·ligrafia és teva, no?
Sí, està, jo crec que estan pintades les imatges, però també està pintat el text.
El text també està escrit per tu. Escolta'm, sí. Tu saps que al Japó dona molta importància a la cal·ligrafia, no?
Sí, és cert.
Mira, justament parlava d'una pel·lícula que és Després de la tormenta, i on se'ns parla molt de que... Oi, que bé escriu aquesta noia comparada amb tu, no? Vull dir que allà dona molta importància al fet de la cal·ligrafia, i tu la veritat és que és un plaer llegir el que escrius, perquè tu t'inspires en moltes escriptores. El llibre, en certa mida, és com una mena de descobriment ni de redescobriment, sinó d'exaltació de lo que seria la realització de la dona. Vaig bé o vaig equivocat?
Sí, Sí, el libro en un principio no va a ser un homenaje a una serie de escriptores que de alguna manera aquests últims anys m'han anat acompanyant, no? I m'han anat fent voler vore, no? M'han anat també fent entendre a mi mateixa, que, saber quina és la relació que tinc amb la meva obra i també la relació que tinc amb el context pel fet de ser dona, no? Pel fet del meu gènere. Llavors, sí, en un principi no va ser un homenatge explícit a elles, després sí que va haver un moment que vaig veure que com que estigui en un moment de enlluernament per la seva obra, pensava que era més honest parlar des del jo, portar-lo a la ficció i intentar que el personatge principal, que es diu Teresa, d'alguna manera les contenira.
En certa mida és un llibre on hi ha dos personatges, no? En certa mida la Lupe i la Monique i que després es resumeix amb la Teresa.
Sí, en realitat Lupe, Monique i Teresa són la mateixa persona.
Ja, però les vas desenvolupant, les vas desdoblant, no?
Sí, en un principi apareixen desdoblades. La meva idea era una mica mostrar com som de complicats, no? Com som de polièdrics i denunciar també aquesta necessitat que tenim d'etiquetar, no? D'encasellar, d'acabar mutilant-nos. I hi ha un moment en el que totes dues renuncien a una part d'elles mateixes, renuncia a algo que està molt present a la set, i apareix Teresa, no? Teresa les conté a les dues, però amb la renúncia feta anteriorment. I, bueno, la idea de Teresa és que parli d'ella mateixa sense tenir en compte que es defineixi per ella mateixa i no per normalment la figura masculina que la dona té al costat, no? Normalment les dones són la dona de...
sí, però...
una atleta fantàstica, fantàstica perquè l'ha descobert tal persona.
Sí, però Paula, ja saps que hi ha allò que es diu que darrere d'un gran home sempre hi ha una gran dona, eh? També és cert,
bueno,
això.
No, si aquest llibre és un cant a la igualtat, no?
Sí, per això, per això.
Vols que Teresa es defineixi amb respecte a ella mateixa, però també Martí, no Bru. És un cant a la igualtat, no?
Sí,
sí. És feminista per això, perquè vol la igualtat.
Sí. A tu què t'agrada? Que diguin que ets una artista plàstica, una il·lustradora, o que ets una artista creadora? Perquè, clar, tu bellugues, per una part, la literatura, per altra part, la poesia, per altra part, evidentment, les teves tècniques artístiques visuals, com és, bueno, tu has fet en el llibre que hi ha oli, hi ha il·lustracions, hi ha gravats, no?
Gravats.
O sigui, hi ha una barreja de coses, no? A part, tens també una gran influència, penso jo, del cinema. Després parlarem, perquè hi ha un altre llibre que a mi m'entusiasma, que penso que és un llibre que s'ha de recomanar a tots els cinèfils, perquè tu ja vas començar fent un llibre molt, molt curiós, que ja parlava del cinema, i a més amb un títol que jo penso que és un títol molt cinèfil. Dice, ¿qué hacer cuando en la pantalla aparece D.N.? Que lo va editar justament Lundberg, que és la mateixa editora que t'ha editat la set al 2014. D'on ve aquesta, diguem, aquest interès pel cinema a la Paula Bonet?
És que realment a mi m'interessen les arts que veuen d'altres arts, no? Jo crec que s'ha tornat. Per això també en els meus llibres uneixo paraula i imatge, no? Per això alguns dels llibres que ha fet quan en la pantalla per estudiants és molt cinematogràfic, però el més cinematogràfic de tots és 1813, no? que és un homenatge al director francès François Truffaut.
D'això parlarem ara. Però també volia, abans d'acabar amb la set, dir-te que ha estat un llibre de llarga elaboració i, a més, d'elaboració pràcticament global. No dic perquè has treballat en Santiago de Chile, a Barcelona, no? A València, a Mallorca... Tu vius a València, no?
Jo visc a Barcelona.
Ah, vius a Barcelona ara.
Sí.
Bueno, però també has estat treballant en el llibre pues, a diferents llocs, perquè tu et bellugues per tot el món, has fet exposicions i estàs fent exposicions per tots els indrets. Com ha estat aquesta feina? Suposo que tenies que concentrar-te una vegada per tornar al teu punt d'origen del llibre, de la set, no?
Sí, aquest llibre és destinat als anteriors ja pel plantejament, no? El dient, d'alguna manera, eren 40 històries independents. 1813 era un homenatge a l'obra d'un autor que admire, no? I sempre és molt més fàcil parlar d'una seva persona que a més admire.
Clar.
Però la set era, per una banda, més complicat, però per una altra banda era molt més fàcil, perquè al final partia de mi. I és cert que aquests últims anys estic viatjant molt per la feina, Y de alguna manera el libro había entrado en mí. Estaba Santiago, bueno, Santiago de Chile es un dels llocs més importants, per a mi és una mena de refugi, i gran part dels aiguaforts d'aquest llibre s'han fet a Santiago de Chile. Llavors, per a mi també era interessant poder realitzar aquest repàs en el taller 99, que és un taller al que vaig arribar amb 20 anys,
sí,
i que està als peus de la cordillera dels Andes i que és meravellós.
S'ha de conèixer a la Paula Bonet i veure aquesta mirada, aquesta profunditat d'ulls que té per entendre la seva mirada artística quan planifica aquests llibres meravellosos. Però anem al segon llibre que també vull comentar, i què millor que aquesta introducció per saber de què parla.
Ah, ja estàs aquí, eh? Basta que t'impongan un deber suplementario para que caigas malo, ¿eh? Y los papás caen en la trampa. Me gustará saber lo que les ha soltado como excusa. Bueno, venga.
No la tengo, señor.
Ah, ¿no la tienes? ¿Crees que bastará con decirlo? Sería muy fácil, amiguito.
Señor, ha sido mi madre.
Sí, tu madre. ¿Qué le ocurre?
Se ha muerto.
Válgame el cielo. Perdona, hijo mío.
Vea, no aquests diàlegs suposo que Paula Bonet los coneix molt bé, perquè pertanyen a una de les pel·lícules teves preferides, em sembla, no?
Sí, Els 400 caps.
Els 400 caps del senyor Truffaut. Justament, sí. El llibre que vas editar abans de la Set i que va ser editat en català per l'editorial La Galera, jo tinc un exemplar a les mans, és un llibre que és un homenatge meravellós. Tinc la tercera edició, s'han fet ja tres edicions d'aquest llibre, al cinema i a la personalitat, sobretot a la personalitat de François Truffaut. Penso que la teva primera part, que està dedicada a la biografia de Truffaut, potser és la biografia, mira, te lo dic en sinceritat, jo, que soc crític de cinema, per tant porto molts anys llegint llibres de cinema, veient cinema, potser la biografia més encertada que he llegit sobre el Truffaut. Te lo dic sincerament, eh?
Moltíssimes gràcies.
No, és veritat. T'has documentat molt bé, però a la vegada has sabut portar el teu llibre, a més de les il·lustracions que fas, de l'acompanyament, diguem, visual que fas dels textos, perquè aquí hi ha molt text, més que en la Set, estem d'acord, no?
Sí.
I després agafes un títol molt curiós, que és el 813, i és que tu, que ets observadora, per això parlava de la profunditat de mirada de la Paula Bonet, et vas donar que el 813 era un número que sortia en moltes pel·lícules del senyor Truffaut. Cert.
Sí, claro, es el título de la novela de Maurice Leblanc, que es una novela que a Truffaut le encantaba, sí. Y pues era el número que aparecía siempre, ¿no? En producción y le preguntaba, cuando había de aparecer un número directamente.
El 813, sí.
Sí.
I després és molt curiós perquè dediques, hi ha quatre parts al llibre, per dir-lo així. La primera part és el Truffaut, i especialment dedicat a aquest famós triangle del Truffaut, d'Oniel el seu actor preferit. Però després agafes tres pel·lícules molt concretes, evidentment, potser les destacades d'una filmografia malauradament curta i afortunadament densa, i jo penso que molt, que molt resolutiva de lo que era el cinema de Truffaut i el mateix Truffaut, que són els 400 cops, que és una meravella, després la de la piel suave, la piel dulce, no? la pell suau, i després La dona del costat. Per què aquestes tres pel·lícules? Per què aquesta elecció?
El plantejament de 813 va ser complicat perquè tenia molt poques pàgines, tenia 180 pàgines, per a intentar contindre la magnitud de l'obra del realitzador.
Sí.
Llavors, la meva intenció era, com que a mi em sembla molt interessant quan Truffaut parla de l'obra de qualsevol artista que admira i parla de l'obra com una globalitat, no? Com que a ell li interessa més veure com evoluciona el pensament d'un autor abans de crear-se en pel·lícules en concret, i vaig intentar, buscant aquesta idea seva a la seva pròpia obra, al veure que la seva obra està fixada de vasos comunicants, que hi ha una sèrie de temes que es repeteixen contínuament, la meva intenció era escollir un tema i a partir d'aquest tema decidir quines tres pel·lícules el contenien de manera distinta. No sé si m'explique.
Sí, molt bé.
El fet dels triangles amorosos és un tema molt recurrent. Llavors, per a mi era interessant agafar tres pel·lícules que tractessin els triangles amorosos, però des de punts de vista distintos, no? Distints, no? Llavors, per exemple, Jules et Jim, per a mi era interessant com parlava de la relació que té Truffaut amb la literatura. la pell suau m'interessava pel fet de per la relació que té amb el fracàs, no? Mm-hmm. I l'última, la dona del costat, m'interessava per la relació que té amb l'autobiografia. Llavors, és curiós, perquè quan vaig començar a escriure la mena de pròleg, que era com una espècie de dos pinzellades sobre la seva biografia, em vaig adonar que el triangle més important me l'estava deixant fora, que era el triangle format per ell, per el seu alter ego, Antoine Duanel, i per Jean-Pierre Léaud, no? El actor que va interpretar sempre a Duanel.
Sí, efectivament.
Per això, al final, el llibre té dos parts, no?
Sí.
La dedicada a la biografia, a través de la...
I a tres pel·lícules en les quals jugues amb el triangle, sí. Per dir-ho així,
sí.
El concepte del triangle. Doncs pues dos llibres absolutament recomanables, dos petites joies, dos petites obres d'art, com són La Set, la obra més recent de la Paula Bonet, que ha editat, com dèiem abans, una editorial tan prestigiosa com Lumber, i després 813, aquest homenatge de Truffaut que fa de que la Paula Bonet sigui, a més d'una gran artista plàstica, una gran experta en cinema. Gràcies, Paula, per la teva presència i moltes felicitats. Endavant.
Merci.
Adéu-siau, bona tarda. Adéu.
Adéu.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu, i a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te. Vols posar el teu granet de sorra i ajudar els nostres mitjans a continuar amb la seva tasca? Doncs prova sort amb nosaltres. Compra ja les teves participacions per la Loteria de Nadal del número que tenim a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 59.605. 5 euros per participació, dels quals un serà la teva aportació. Tens temps fins al 13 de desembre. Passa per Ràdio Estel a buscar la teva sort. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació al 93 409 27 70 i a loteria@radioestel.cat.
Tots els dies, escapis a Can Barrina, hotel-restaurant al Parc Natural del Montseny. Tranquil·litat i bons aliments. Menjadors privats, convencions i festes familiars. Al quilòmetre 12 de la carretera de Palau-Tordera al Montseny. Telèfon 93 847 3065. Can Barrina.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç, els torrons més familiars, et desitgen bones festes.
Now in Vienna, there's 10 pretty women.
Aquest diumenge a les 4 de la tarda sempre ens quedarà la música especial Leonard Cohen a Ràdio Estel. Repassarem la seva trajectòria de les mans de Mercè Raga. Especial Leonard Cohen aquest diumenge a les 4 a Ràdio Estel. Estem amb tu, Ràdio Estel.
I arriba el moment musical d'aquest programa d'Estem amb tu d'aquest divendres. El nostre convidat musical del dia és Eric Clapton amb el seu disc Unplugged.
love you, baby, but I sure ain't gonna be your dog. Lost your good thing now. Hey, hey, you lost your good thing now. You had me fooled, I found it out somehow.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Sí, ho esteu escoltant bé, esteu escoltant la sintonia de noves tecnologies aquí a Ràdio Estel i Estem amb tu. Feia temps que no sonava, per això això ha sigut com un intent de despertar-vos. Si us estàveu adormint, espero que no al cotxe, evidentment, però al treball, a casa vostra, doncs ara, vinga, va, que estem despertos. Anem a parlar... Despertos? Desperts. Anem a parlar de cinc notícies molt i molt interessants, sobretot aquesta primera que us porto, que parla sobre uns micos paralítics que ara tornen a caminar. Sí, estem parlant d'avenços científics molt interessants perquè, segons ens informa la revista Nature, s'han desenvolupat uns nous implants cerebrals que traten de lluitar contra això, contra la dissociació entre el cervell i la mèdula espinal. Estem parlant d'un treball d'un grup d'investigadors de la Xina, d'Europa i dels Estats Units que han creat això mateix, un pont entre el cervell i la mèdula, però un pont especial. Per què? Perquè fins ara aquestes solucions portaven molt cablejat, eren molt grans, per dir-ho d'alguna manera, molt complexes, que fins i tot posaven microordinadors allà. Doncs ara, aprofitant les noves tecnologies, una miqueta redundant perquè aquest és l'espai, no? Però precisament d'això estem parlant, han desenvolupat dos xips que són una solució inalàmbrica. Per tant, no hi ha cables, llavors els dos xips es comuniquen per les ones. Aquest xip s'anomena Wireless Brain Computer Interface i, en pro de la brevetat, l'anomenarem BCI. I el BCI es va implementar a dos micos i el primer va recobrar mobilitat passats 6 dies i el segon a les dues setmanes. Per tant, una història molt interessant. Potser estem parlant del primer avenç important de cara a poder solucionar aquest problema. Ara anem a parlar de la segona notícia, canviem de tema. Seguim parlant d'electricitat, Hem parlat una miqueta de ones, tal. Doncs parlem d'electricitat perquè anem a parlar d'una família de motor, una família motera, mai millor dit, que es passa al món elèctric. Quan Harley Davidson ja va anunciar que anava a començar una moto elèctrica, la gent va dir, ui, què està passant? Doncs ara n'hi ha una altra que s'ha sumat a aquesta tendència i estem parlant de la mítica, de l'única, de l'inimitable Vespa. Sí, la marca de motocicletes propietat de Piaggio ja és oficial, tindrà una versió elèctrica. Es coneixerà com a Vespa elèctrica, però no elèctrica, sinó elèctrica, amb accent italià. És important, això, aquest matís. Així no. Bé, i Piaggio ha anunciat que es posarà a la venda durant el segon semestre del 2017. Per tant, si us voleu comprar una moto elèctrica i encara no sabeu ben bé què fer ni com, ja ho sabeu, a partir del segon semestre del 2017 tindreu aquesta Vespa elèctrica. I probablement, a més, es tracti d'una moto tecnològicament avançada a l'estil Tesla i connectada al món. I estàvem parlant de Tesla, i anem a parlar de Tesla, ja que hem mencionat aquesta marca. Pels que no conegueu Tesla, Tesla és la marca de cotxes elèctrics per antonomàcia, diguem-ho d'aquesta manera. S'ha convertit en l'empresa de cotxes elèctrics més important del món, tot i que les grans empreses automobilístiques de tota la vida també estan començant a fer els seus avenços en matèria de cotxes elèctrics. I per què parlem de Tesla? Doncs perquè quan tu et compraves un cotxe Tesla, doncs adquiries una sèrie d'avantatges, com per exemple una garantia de 8 anys sense límit de quilometratge ni propietaris. Aquesta era un que és molt interessant. I també un altre, que era el carregament il·limitat i gratuït als seus superchargers, que són com unes estacions de càrrega molt ràpida de Tesla, propietat de Tesla. Eren com unes gasolineres, però d'electricitat, molt ràpides. Què passa? Que a partir del gener del 2017, si et compres un cotxe Tesla a partir del gener del 2017, aquests superchargers, aquests supercarregadors, ja no seran gratuïts. I potser preguntareu, escolta, i això per què? Bé, doncs perquè Tesla, vulguis que no, des de que va néixer cap al 2012, o va començar a vendre cotxes al 2012 i a oferir aquest servei, penseu que ara, el 2017, han crescut una barbaritat, una autèntica barbaritat. I, per tant, una de les seves noves polítiques, almenys als Estats Units, perquè Mèxic no ho han confirmat, serà que els supercarregadors no seran gratuïts. Supercarregadors que, per cert, d'aquí poc arribaran a Espanya. Sí, Tesla arribarà de forma física a Espanya. Només seran gratuïts, almenys als Estats Units, els primers 400 quilowatts de càrrega, que el canvi de mobilitat amb el cotxe elèctric són uns 1.600 quilòmetres. Bé, és una petita entrada, no? Mira, deixem això de forma gratuïta i la resta ja aniràs pagant. Tot i així, asseguren, però, que la càrrega serà molt més barata que els combustibles fòssils tradicionals. Per tant, sempre et sortirà més barat carregar el teu cotxe que no pagar el gasoil d'això. I ara anem a saltar d'una empresa pionera a una altra. Anem a parlar d'Apple. Home, la marca de la poma mossegada, qui no la coneix? Teniu un iPhone, vosaltres, estimada audiència? Jo us he de reconèixer que no. Jo tinc un altre mòbil, però d'aquesta marca en parlarem tot just després. Apple ha presentat, després de pràcticament 2 anys de no fer-ho, els nous portàtils professionals, la gamma MacBook Pro, que ja tocava. I la veritat és que, bueno, ja ho sabeu, Apple mai deixa indiferent i aquesta vegada no ha sigut diferent. Tot i així, no de forma precisament positiva. I en parlarem ara, en parlarem ara. Les novetats d'aquests nous portàtils, doncs, en primer lloc, 4 ports USB-C i un mini-jack, només un mini-jack auriculars-micròfon. Segon lloc, la Touch Bar. Què és la Touch Bar? Doncs imagineu les tecles de l'ordinador. No sé si teniu un ordinador a casa. Si esteu a l'oficina, si ens esteu escoltant l'oficina, probablement potser teniu un ordinador davant. Doncs les tecles ESC, F1, F2, F3, F4, totes aquestes tecles d'allà dalt, fora. I què posem al seu lloc? Doncs una pantalla tàctil allargada que ocupa tot el teclat, tota la longitud del teclat. I en aquesta pantalla, depenent de l'aplicació que tinguem oberta, ens sortiran unes coses o unes altres. Per exemple, si estem editant vídeo en Final Cut Pro, doncs ens sortiria la línia de temps i podríem fer zoom i moure la posició de la línia de temps aquí. Si estem al WhatsApp, doncs ens sortirien els emojis, les caretes aquestes expressives, etc. Aquesta és la Touch Bar, que és tàctil, evidentment. També, què més? Nova iteració del sistema Butterfly del teclat. És a dir, el teclat és molt més fi i funciona igual de bé. Nous processadors. Són més moderns, però no els últims. Alerta, no estem parlant dels últims processadors Intel. I noves targetes gràfiques i realment poc més. Però què és el que realment ha, per dir-ho d'alguna manera, creat rebombori d'aquests nous ordinadors? Doncs els ports, la connectivitat. Perquè quan estem parlant de portàtils professionals, un espera que tingui, doncs, la connectivitat essencial per professionals. Ja no et dic que em posis l'entrada de Compact Flash, que potser poca gent l'utilitza avui en dia. Jo l'utilitzo. Però HDMI, que és la connexió a televisors, monitors professionals, Thunderbolt, que és la connexió a un munt de sistemes d'emmagatzematge, disc durs, etc. Això no ho podem perdre. I només tenim 4 ports USB-C, que a més també són ports de càrrega. Per tant, perdem el MagSafe, que era aquell sistema de càrrega amb imants, que era molt bo perquè si tu li donaves un cop sense voler al cable, doncs el cable automàticament es desprenia i no t'emportaves tot el portàtil amb ell. Doncs això ho hem perdut també. I quan estem parlant d'un portàtil professional, això són coses... que fan mal. La ranura per targetes SD, doncs també l'hem perduda. I clar, la gent, els professionals, això no s'ho han empassat massa bé. I han començat les crítiques. El problema amb Apple és... O el problema amb aquest model concret és que Apple sempre ha tingut crítiques, això des del primer iPhone. Però normalment no es tractava de crítiques d'usuaris, de fanàtics d'Apple. I jo us ho he de reconèixer, a títol personal, porto des del 2009 amb un portàtil Apple, he tingut el MacBook blanc i he tingut el MacBook Pro del 2012 i us he de dir sincerament que m'ha decebut i que si jo ara mateix hagués de canviar el meu portàtil del 2012, que funciona molt bé, té 4 anys, el podria canviar, però no sé fins a quin punt em compraria un dels nous. Perquè vegeu fins a quin punt hem tingut un llançament especial. Especial. I ara anem a parlar, abans de finalitzar aquesta secció, de la marca de telèfons. De quina marca de telèfons, dieu? No, del meu telèfon. I quin telèfon tens, Lluís? Que això sí que no ens ho dius. Bé, doncs jo tinc un OnePlus One. OnePlus One. Quina és aquesta marca? Bé, és una marca xinesa. És una marca que s'ha anomenat a ella mateixa de Flagship Killer. Que què vol dir? Doncs l'assassina de grans telèfons mòbils. I per què d'aquesta manera? Doncs perquè ofereixen un molt bon telèfon mòbil amb molt bones especificacions i molt barat de preu. Llavors, per què parlem de OnePlus? Doncs perquè han anunciat que el 15 de novembre ens informen sobre la nova iteració del seu telèfon mòbil amb una novetat molt interessant, el seu processador, que és un Snapdragon 821, la nova versió quad-core. Molt interessant, tot i així es preveu que no sigui un gran telèfon mòbil perquè OnePlus ens ha acostumat a una gran renovació a l'any, com Apple, no? I aquesta ens vindria doncs, a la meitat d'any. S'espera que només sigui una actualització de processador, és a dir, de potència tal qual, sense canvis estètics, sense canvis de cap mena. I aquesta és l'última notícia. Fins aquí l'espai de noves tecnologies i bé, veurem si la setmana vinent la podem retomar o és una cosa que vindrà d'aquí més setmanes. Qui sap?
Estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. mipizarra.es.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves cercant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'ha enxampat la cresta de setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos, no? Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93-453-0391. 93-453-0391. A Gem Ferrer pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer València número 12. Gem Ferrer.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig, un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 11. Truqui'ns al 93-847-3065, 93-847-3065, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig.
Senyores i senyors, amigues i amics, atenció. Dia 28 de novembre, a les 9 de la nit, i a la sala Luz de Gas, arriba el gran acontejament. La presentació de Indica, la revelació del moment dintre del món de la cançó. El dilluns 28 de novembre de 2016, a les 21 hores, us esperem a tots a Luz de Gas. Ens pots trucar ara mateix als nostres telèfons i demanar la teva invitació. 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Naturalment són els telèfons de Ràdio Estel. I et convidem el proper dia 28, dilluns, novembre, a les 9 de la nit, a la presentació oficial al concert de La Indica.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
I continuem amb el nostre convidat del dia. Ja sabeu que és Eric Clapton, el nostre convidat musical, amb el seu disc Unplugged.
Someone else.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
I ara, quan ja manca una miqueta menys per finalitzar aquest programa, és el moment de, una vegada més, sentir la nostra productora. Molt bona tarda, Inés Granados.
Bona tarda, Lluís. Buenas tardes, vamos con la entrevista de esta semana. Hoy hablaremos con Francisco Fernández Oria, que es el coordinador de la campaña Un juguete, una ilusión. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Te gusta la canción?
Sí, es una canción muy infantil.
Total, es que de lo que vamos a hablar es de niños. Sí. A ver, Francisco, hace muchos años que, bueno, muchos años no, pero ya unos años que existe esta campaña, pero para la 17, gente... 17. ¿Cómo nace esta campaña solidaria de Un juguete, una ilusión?
Bueno, pues nacen casi todas las cosas, de una conversación informal entre la entonces directora de Radio Nacional de España, María Jesús Chao, y el entonces presidente de la Fundación Crecer Jugando, Salvador Miró, que estaban reunidos en Valencia y diciendo qué podemos hacer por los niños, qué podemos hacer que sea algo que sea diferente, porque una campaña de recogida de juguetes no, que hay muchas, una campaña en la que envíes material escolar, también hay muchas ONGs que ya se dedican a ellos. ¿Qué podemos hacer por ellos? Pues pensamos, ya que la Fundación Crecer Jugando pertenece a la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, pensamos, vamos a fabricar juguete nuevo para que los niños tengan su primer juguete nuevo.
Un juguete parece algo simple, pero no lo es. ¿Qué implica en la vida de estos niños que no pueden optar a tenerlos?
Un juguete es fundamental. Es decir, uno de los principales derechos del niño es el derecho al juego, concretamente el artículo 31 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es el que consagra el derecho del niño al juego. Ese es concretamente además nuestro lema este año en la campaña, devuelve el 31, porque muchos niños han perdido ese derecho y por lo tanto somos nosotros, la sociedad ahora mismo, la que tenemos que devolverles ese derecho de alguna manera que le hemos ido quitando por guerras, por hambre, en fin, por miles de motivos que la sociedad ha ido olvidando a todos estos niños. Y eso es nuestro lema este año, devuelve el 31. Queremos, digamos que crear un movimiento social que conciencie a la sociedad para que, colaborando con la campaña, podemos comprar un juguete, enviárselo a los niños y devolverle ese derecho que de alguna manera le hemos quitado.
En vuestra página web habláis de la importancia de los valores que se fomentan jugando. ¿Por qué es tan importante que los niños jueguen?
Bueno, pues es evidente que el juego desarrolla la imaginación. El juego desarrolla también la sociabilidad del niño, el contacto con los demás. El juego le hace desarrollar también otros valores, los valores como compartir, valores como aprender a hacer otras cosas, aprender a hacer cosas diferentes, aprender a relacionarse con otros niños, con otros seres. Es decir, son muchos los valores que encierra un juguete, la posibilidad que tiene un juguete para un niño.
¿Recuerdas cuál fue tu juguete favorito en tu infancia?
En mi infancia, pues, la verdad es que no lo recuerdo muy bien y tampoco que sea tan mayor, pero pues mi primera bicicleta, ¿no? Que era una cosa de esas con cadena de piñón fijo que no paraba más quedándote con las paredes.
¿Qué es lo más agradecido de trabajar con niños?
Bueno, lo más agradecido ellos, o de hacer esta campaña concretamente, es cuando vamos a hacer una entrega a cualquiera de los países a los que enviamos juguetes. Ver la cara de ese niño cuando ve el primer juguete es algo que es muy difícil, pero muy difícil de describir. Pero todavía es más difícil y es más entrañable cuando ves que hay niños a los que le entregas ese juguete y cuando te vas a marchar viene y te lo quiere devolver, porque no se cree que sea para él.
Qué fuerte. ¿Qué ha significado para ti participar en esta campaña, en tu vida?
Pues mira, yo me he dedicado toda la vida al periodismo, y toda la vida me he dedicado a esto, pero creo que el proyecto más bonito que a mí se me ha ocurrido en mi vida profesional, en mi vida periodística, ha sido ponerme a trabajar en esta campaña, en la campaña Un Juguete y una Ilusión. Hoy estoy retirado del mundo del periodismo y solamente me dedico a esto.
¿Y cuál es tu ilusión?
¿Eh?
¿Cuál es tu ilusión?
Mi ilusión es que la campaña siga creciendo y cada vez poder llevar más juguetes a más niños.
¿En qué países estáis trabajando en estos momentos? Porque supongo que ahora aquí también en España, debido a la crisis, también estáis...
Sí, en España también hemos estado trabajando debido a la crisis en los últimos 3 años. Pero la campaña en un principio nació para países en vías de desarrollo, países del tercer mundo. Bien, es verdad que con la crisis, como tú ya me recuerdas, hemos colaborado a través de Cruz Roja para facilitarles también juguetes para sus centros de acogida, en los que los niños están mientras las madres trabajan, en fin, este tipo de centros que Cruz Roja gestiona en toda España. Y luego, pues hemos trabajado, pues mira, en más de 40 países, desde que se inició la campaña hasta hoy, en más de 40 países. Este último año, concretamente, hemos llegado a 14. Y el año que viene, pues nos proponemos llegar por lo menos a esos 14, o, si es posible, a muchos más. Entre ellos, te cito alguno: Salvador, Nicaragua, Perú, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Marruecos, Benín, Burkina Faso, Jordania, de donde acabamos de hacer una entrega hace unos días, que está precisamente ahora colgada en nuestra página web, en Facebook. Y bueno, pues así hemos recorrido 40 países, colaborando con más de 80 ONGs, que distribuyen entre sus diversos proyectos en cada uno de estos países.
Aparte de distribuir juguetes, también durante los meses de noviembre y diciembre organizáis diferentes eventos solidarios enfocados a la familia. ¿Qué eventos habéis preparado para este año?
Bueno, efectivamente lo hacemos. Es un complemento también a la campaña, porque eso también genera de alguna manera un ingreso que puede revertir después en el cómputo final para la fabricación de juguetes. Este año concretamente tenemos el próximo domingo día 20, tenemos la cuarta carrera solidaria Un Juguete, una Ilusión, que se celebra aquí en Madrid, en la localidad de Pozuelo de Alarcón, concretamente, que es una localidad próxima a Madrid, y que ya llevamos 4 años con ella, y bueno, pues vienen participando en torno a los 2.000-2.500 corredores. Y eso lo convertimos en una jornada infantil, fundamentalmente. El año pasado corrieron 500 niños de entre 4 y 8 años, y los organizamos también, pues ahí, algunas atracciones para ellos, ¿no?, para los niños. Y luego tenemos el concierto solidario Un Juguete, una Ilusión, que será el próximo día 22 de diciembre. Es un concierto de la Orquesta y Coros de Radio Televisión Española, un concierto especial que bueno, va dedicado también, con un programa dedicado especialmente a las familias y a los niños, para que puedan ir con sus hijos y sea un programa de musical atractivo para ellos también, e iniciarles a la música.
Otra cosa interesante que también fomentáis es el concurso de cuentos. Sí. ¿En qué consiste este concurso y quién puede participar?
El concurso de cuentos solidarios, que lo hacemos la campaña Un Juguete, una Ilusión, en colaboración con Alcampo, con el grupo Alcampo, consiste en que entre los niños de los 3 ciclos de primaria y por clases deben hacer un cuento, preparar un cuento, redactar un cuento entre todos los niños de las clases, de la clase, guiados por su profesor o profesor, sobre un tema que cada año elegimos. El año pasado, por ejemplo, pues era el tema, siguiendo con la reunión de París, pues era el tema del cuidado por el medio ambiente, ¿no? A ver qué se les ocurría a los niños sobre esta historia. Este año concretamente lo centramos precisamente en ese artículo 31 de la Convención de Derechos del Niño, para que nos expliquen ellos cómo ven y por qué es tan importante el juego para cada uno de ellos.
¿Cómo podemos contribuir nosotros en esta campaña?
Pues bien, pues como toda la sociedad, comprando el bolígrafo solidario. Ya sabéis que bueno, pues creo que es de sobra conocido en todo el territorio. Y bueno, este año además hemos querido modernizarlo y adaptarlo, y creo que hemos hecho un modelo muy muy bonito y muy atractivo para que la gente se anime a comprarlo. Pues ya sabéis que está en todas las oficinas de correos, en las grandes superficies en general, en tiendas de juguetería también, en fin, es muy fácil de encontrar.
¿Por qué, hablando de animación, por qué animarías a nuestros oyentes a contribuir en esta campaña?
Pues precisamente por eso, porque, a ver, nosotros vivimos en una sociedad, y quizá los que nos puedan escuchar en este momento también lo saben, en la que de alguna manera nos han faltado pocas cosas. De alguna manera estamos acostumbrados a haber tenido siempre algo en casa, o haber tenido siempre un juguete en casa. Nuestros padres, nuestros abuelos nos lo han podido conseguir de alguna manera. Yo les animaría a que de verdad piensen que no es una invención, que es que ahí fuera hay mucha gente que no ha visto un juguete, hay muchos niños que no han visto un juguete nunca. Un juguete como nosotros lo entendemos.
Finalmente, ¿dónde podemos obtener más información de esta campaña?
Pues mirad nuestra web, unjugueteunailusión.com. Ahí tenéis una información completísima de lo que es la campaña y de lo que hemos venido haciendo a lo largo de todos los años, de todos estos años, así como también los informes de transparencia correspondientes de todos esos años, para que se vean que las cosas de verdad se hacen, es decir, que llegan, no están, no tiene ni trampa ni cartón, es todo absolutamente blanco y transparente. Y bueno, luego pues también estamos en Facebook con Un Juguete, Una Ilusión, y en Twitter, y ahí vamos dando información a la gente de lo que vamos haciendo día a día.
Bueno, Francisco, pues ha sido un placer hablar contigo un poquito, y esperamos que estas Navidades no haya ningún niño que se quede sin juguete.
Por eso trabajamos, efectivamente. Muchísimas gracias a vosotros por la difusión de la campaña, y bueno, pues animaos.
Claro que sí, nosotros ya nos animamos. Un abrazo.
De acuerdo, un abrazo. Muchas gracias, Montetas.
A ti, hasta luego.
A Radio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat al setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 03 91. 93 453 03 91. A Gem Ferrer, pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer València número 12. Gem Ferrer.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
¿Et preocupen els teus ossos o articulacions? ¿I la teva pell?
et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Senyores i senyors, amigues i amics, recordin que l'Arturo Fernández, l'actor Arturo Fernández, els espera al Teatro Apolo de Barcelona. Enfrentados, no s'ho perdi. Al Teatro Apolo de Barcelona els espera Arturo Fernández.
I ara és el moment, família, de dir adéu un divendres més. Tant de bo passeu un molt bon cap de setmana, però tot i així, abans de finalitzar el programa, només recordar-vos quines persones fan possible que en aquest moment jo us estigui parlant i que aquest programa Estem amb tu funcioni. En primer lloc, el nostre tècnic, el Mario Ramírez, a les vies de so. També la nostra productora, la crack, la Inés Granados. A la direcció, com no, el Toni Guerrero. I avui us ha parlat el vostre amic Lluís Torrelles. Vagi bé, adéu!
Would you hold my hand if I saw you in hell? Would you help me stand if I saw you in hell? I'll find my way.
Estem amb tu, Toni Guerrero.